Hola, bona tarda.
Primer de tot, com definiríem què és una addicció al mòbil?
Ja comences amb una pregunta difícil, eh? Què és una addicció? El primer que et diria és que hem de ser curosos amb la terminologia que estem utilitzant, no? Perquè una addicció és una cosa molt greu, és un problema molt greu. I quan parlem d'addiccions a les pantalles o a les noves tecnologies, ho fem amb una terminologia més quotidiana, però la veritat és que l'addicció al mòbil com a tal no existeix, és a dir, no el tenim recollit a cap manual diagnòstic com a tal, no? El que passa és que sí que el que veiem és, no?, que són, bueno, dispositius, no?, que generen o poden generar molta dependència i que també veiem, no?, al nostre voltant com se li pot fer un ús excessiu o un abús.
Mm-hmm. Per continuar amb la pregunta, llavors, fins a quin punt es pot considerar que l'ús del mòbil és necessari?
Fins a quin punt? L'ús del mòbil és necessari. Clar, a veure, necessari al final, no?, quan a nivell social hi han moltes necessitats que travessen, no? Per exemple, a nivell de comunicació, a nivell de busca informació, no?, amb més utilitat. Però sí que per poder veure la diferència, no?, entre què seria un ús, doncs, més normalitzat o més saludable i un ús excessiu o no, als casos més extrems, doncs, aquesta possible addicció, doncs ens hem de fixar sempre en la vida conjuntament de la persona. És a dir, aquesta persona, aquest jove, no?, si parlem de joves, són joves que, com estan a nivell personal? Estan bé? Tenen algun problema? Com van d'autoestima? No? Tenen cobertes aquestes necessitats més personals? A nivell acadèmic, com funciona, com va als estudis, no? Té una motivació per fer alguna cosa més enllà, no?, quan acabi l'ESO, per exemple. A nivell d'oci, té diverses alternatives, li agrada, s'ho passa bé, jugant o fent altres activitats. A nivell de relacions, no?, té amistats, se sent bé, se sent part d'un grup. I totes aquestes preguntes són molt importants per poder respondre abans de dir si la persona té un problema o no amb el mòbil. No? Perquè si totes aquestes preguntes són afirmatives, és a dir, la persona està bé i té una relació saludable a aquests àmbits de la vida, a priori no ha d'haver cap problema. S'entén? Què passa? Quan comença a fer un ús més abusiu, més excessiu d'aquests dispositius, sovint alguna d'aquestes àrees comença a tocar-se. Per exemple, si totes les tardes estic amb el mòbil o estic jugant a videojocs i no atenc, doncs, per exemple, les tasques de l'escola o de l'institut, doncs a poc anirà baixant aquestes notes, no? Aquí ja veiem una conseqüència negativa. O si jo m'ho passo bé jugant a videojocs, però no tinc cap altra activitat que, no, que m'ho faci passar bé o que em faci sentir bé, i l'únic, la meva diversió només passa pel mòbil o pel videojoc, també comencem a veure un problema. M'explico?
Sí, que pot ser una conseqüència, i a més a més hi ha altres altres temes que siguin... Perdona.
Tranquil·la.
Que a més es reflecteixen del temps que hi podem dedicar, perquè creus que, tot i ser una redundància, perquè trobem aplicacions que et detecten quant de temps dediques avui en el mòbil, creus que som conscients del temps que passem davant de les pantalles?
Ui, gens ni mica, gens ni mica. De fet, aquesta pregunta, no?, la fem molt, no només amb els jovents, sinó amb els adults, no?, amb els quals treballem, famílies i professionals. I moltes vegades, no?, la gent se sorprèn quan va, no?, en el propi ús del mòbil, que pots veure el temps que has estat a les aplicacions i dius, ostres, no?, jo hagués dit, no?, pues que he estat mitja hora i potser n'he estat tres. No? Llavors, que cadascú vagi veient el temps que hi passa, cada dia, no?, et fa agafar una mica més de consciència de realment el temps que hi passem. I que al final és una problemàtica, no?, que afecta tota la població, no només a la gent jove.
Ara, quan parlaves de les causes, de les conseqüències, hi ha alguna raó principal, alguna causa que pugui desenvolupar la dependència del mòbil?
Sí. I el que veiem, sobretot, quan veiem usos molt excessius, abusius, no?, inclús patològics, sempre amaguen un malestar o un garbuix, no? un calaix de sastre de moltes altres problemàtiques. És a dir, així com una mica en resum, l'ús excessiu o problemàtic de les pantalles sempre és una conseqüència, no una causa en si mateix. No? Quan algú acaba fent aquest ús excessiu, normalment és per tapar un malestar, no? O per compensar un malestar. Com que no estic bé, com que no em sento bé, i com que el fet de connectar-me, ja sigui en una xarxa social, ja estigui en un videojoc, em dispara la dopamina, no? Fa aquest xute de que sembla que em senti millor, doncs ens ho posa molt fàcil. Les pantalles ens ho posen molt fàcil que qualsevol altra activitat que ens pugui agradar, perquè no impliquen un esforç. Per això, quan, el problema aquí és quan no ens sentim bé. Quan no ens sentim bé i utilitzem les pantalles per sentir-nos millor, aquest seria el problema.
Així que ho podríem relacionar perfectament amb la salut mental.
Totalment, totalment. Sí, i tant. I vull dir que potser al final no cal que tinguem un problema molt, molt greu de salut mental, perquè si et fixes, la majoria de persones que utilitzem les pantalles, això passa una mica, quan estàs avorrida, quan estàs esperant, no? Quan ens desperta la incomoditat, quan estem en l'espera. No? La majoria de persones, què fan? Agafen el mòbil, no? Només cal sortir al carrer i veure, no?, les sales d'espera, les parades dels autobusos, no? És a dir, són moments en els quals, bueno, no, estic aquí i ho tinc fàcil, perquè porto el mòbil a sobre. Però si cada vegada que ens sentim incòmodes utilitzem, no?, les pantalles, no estem com desenvolupant o treballant les nostres habilitats, no?, de gestió d'emocions. I una cosa són els adults, però clar, ens anem a parlar de nens i nenes i adolescents, que és molt important que aprenguin aquesta gestió de les emocions, doncs són habilitats que no s'acaben d'aprendre, no? Perquè cada vegada que hi ha una incomoditat se'ls dona una pantalla o agafen una pantalla. Llavors això fa que no es treballi, no?, el benestar emocional.
Parlem d'aquest benestar emocional, però també podríem parlar del benestar físic, perquè segurament té conseqüències com problemes de visió, son, postures...
Sí, totalment. A banda, com una miqueta dels més obvis, no?, que potser és els que tenim en ment, no?, és obvi que si estàs amb la pantalla no et mous, no?, i probablement estiguis assegut o estirat quan la fas servir, i això, òbviament, té una conseqüència. Però és que a banda d'això, no?, quan estem realitzant una activitat, el nostre cervell va molt de pressa, no?, amb les pantalles, i està hiperestimulat. Si amb una hiperestimulació cerebral no hi ha un equilibri amb el moviment del cos, no?, això es desajusta, no? I amb el temps això també té conseqüències, que potser em sento molt més nerviosa, potser m'acaba costant molt més dormir o no tinc un son tan reparador, no?, I això es veu molt també amb explosions d'ira, no?, que tenen molts nens i nenes quan juguen als videojocs. Estan asseguts molta estona, però el seu cervell va molt de pressa i per estimulat jugant, i quan perden, ostres, de cop i volta trenquen alguna cosa, no? I tothom es posa les mans al cap. Ostres, què ha passat, no? És culpa del videojoc? Bueno, no és tant culpa del videojoc, sinó és un estat natural. Si el teu cos està quiet i el teu cervell va a tope, no?, arriba un moment que això es necessita compensar d'alguna manera.
Creus que els joves són més vulnerables? Li direm aquesta addicció, però ho farem entre cometes, perquè ja ens has comentat que no seria una paraula remarcable.
Bé, jo penso que sí, no? Hi ha un punt de vulnerabilitat pròpia de l'etapa, no? És una etapa on... diguéssim que inclús l'adolescència més saludable, no?, passa i travessa per molts moments incòmodes, perquè s'estan buscant, perquè estan creant aquesta nova identitat, no?, hi ha un procés hormonal també que fa que les seves emocions, no?, estiguin a flor de pell, i per tant ja només amb aquest punt ja, i li sumes que el seu cervell encara no és madur del tot o les seves habilitats no estan, no tenen un procés de maduresa com un adult, doncs tot això és un còctel bastant, no?, la tormenta perfecta perquè aquest tipus de problemàtiques puguin ser més freqüents.
Hi hauria una quantitat d'hores, i ja estic dient hores, de mitjana saludable davant d'una pantalla?
Mira, davant d'aquesta pregunta, el més fàcil seria que algun expert digués unes hores, no? I a partir d'aquí tothom s'hi encabís. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que cada persona és diferent i cada persona té una vida i una problemàtica diferent. Per tant, aquí el que ens hem de fixar és com està aquest jove, com està la seva vida i què necessita. Perquè potser hi ha una persona que una hora al dia li afecta d'una manera molt negativa i potser hi ha algú que 3 hores al dia no i totes les àrees de la vida funcionen bé. Funciona bé als estudis, funciona bé amb els amics, funciona bé a la família, se sent bé, està bé, té un oci saludable. No? Per tant, és un tema d'hores? No, és un tema de com ens està afectant això, quins usos i per quins motius no estem utilitzant aquest mòbil o aquestes pantalles i com ens està afectant. Per tant, l'important no és de complir no, quantes hores sí o quantes hores no, sinó el més important és observar la persona, no, el meu fill, la meva filla, en aquest cas si parlem de família, a nivell molt més personal i com està de maduresa aquesta persona per poder fer més o fer menys.
Hi ha alguna diferència significativa entre algun grup d'edat o entre nen, nena, de l'ús del mòbil?
Sí que és veritat que s'observen algunes diferències, no? I a nivell generalitzant molt, sí que és veritat que molts estudis apunten a que els nois utilitzen més les pantalles en general per jugar, sí? I potser les noies una mica també per la part de la relació, no? Per la part de la relació i la comunicació amb els altres. Però també és veritat que és molt genèric. Sí que aquí potser podríem dir que no és el mateix l'ús que ha de tenir un nen o una nena o preadolescent, no? Fins als 14, que a partir dels 14 les diferències són significatives, no? Perquè quan estan a l'etapa de la infantesa és molt necessari que la família estigui allà, no? Fent no només un control parental, sinó un seguiment i un acompanyament, una supervisió de tot el que de tots aquests usos, no? Primer per capacitar-los, no? Perquè les puguin utilitzar millor, que s'aprenguin a protegir, no? Que aprenguin totes aquestes eines de gestió. I després, un cop ja entrada l'adolescència, a poc a poc se'ls ha no, de deixar anar estirant la corda, veient com i acompanyant des d'un altre lloc, no? No des d'un lloc tant de control parental, no? I supervisió, sinó més aviat des dels tactes, des dels acords, des del diàleg, no? I des de les preguntes, més que no pas aquest control tan directe.
Hi ha alguna estratègia que poguessis recomanar per reduir aquest temps del mòbil?
Sí, jo penso que des de que són ben petits, no? Al final, el primer és fixar-nos nosaltres com a família, com a referents, mares i pares, quin és l'ús que estem fent i quin paper tenen les pantalles a la nostra vida i família. Perquè des de que són petits, no, es recomana aquest pla digital familiar, no? És a dir, anem a acotar quants dispositius hi hauran, qui els farà servir, a on, amb quina freqüència, no? És a dir, tenir molt clar tot això i quines conseqüències hi hauran ens facilita molt tot, no? I també en els petits, doncs, vale, no? Què és el que s'espera de mi en relació a les pantalles, aquests límits, no? Que s'han de posar. I a poc a poc això es va transformant, no? En cada vegada, a mesura que es van fent grans, van participant d'aquests acords, els menors. No? Es van fent grans i cada vegada decideixen més, o poden proposar, o poden ser part activa. Aquesta és la millor manera de reduir, entre cometes, aquest ús, no? Perquè al final no és un imperatiu de jo et poso a tu l'hora que has de fer, sinó que tot és una miqueta més gran. No? És a dir, tu no només parles de pantalles, parles de la responsabilitat, no? A dins i a fora de les pantalles. I jo, per exemple, no em faig la motxilla, no? No porto l'agenda al dia, no estic fent els deures, no em recullo les meves coses. No, és a dir, si tinc un mòbil, al final això no sortirà bé, no? Perquè no tinc la responsabilitat encara per poder-me cuidar en aquest sentit. Per tant, tot ha d'anar, no, sempre en funció, no només parlar de pantalla, sinó parlar de la vida en general i les nostres responsabilitats i els nostres privilegis.
Doncs si algú tenia en el pensament o s'estava preguntant quina era una de les estratègies, esperem que li hagi servit. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, Esther.
I jo també els volia dir a tots els oients, no, que des de la RULA, que som el Servei Intermunicipal d'Atenció i Prevenció als Usos de Drogues i Pantalles, tenim l'assessoria, una assessoria d'orientació, informació i acompanyament totalment gratuïta i fem prevenció. És a dir, qualsevol persona ens pot trucar, ens pot enviar un correu i de tots aquests temes, no, que hem estat parlant, doncs agafem el cas individual i ho treballem de forma individual. Així que si algú dubta, no hem d'esperar abans de tenir un gran problema o que ens exploti un gran problema, sinó que, com que fem prevenció, doncs animo a tothom que pugui tenir en compte aquesta assessoria.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mara.